Aquest matí l'Agència Catalana de l'Aigua té prevista donar dades sobre els consums municipals d'aquelles ciutats, pobles, viles catalanes que tenen abastiment d'aigua, tenim, perquè passa amb la ciutat de Barcelona, a partir de l'aigua que hi ha emmagatzemada a les conques internes. És veritat que venim d'unes quantes setmanes en què ha anat plovent i que alguna vegada fins i tot ho ha fet amb una certa intensitat. Hem repassat ara l'informatiu el que ha anat passant amb els embassaments catalans. Us dèiem, per exemple, no, que l'embassament de Sau, que va centrar l'atenció internacional amb aquelles imatges absolutament dramàtiques de quan estava al 6% de la seva capacitat, que ràpidament aquestes darreres setmanes ha anat pujant i que ara està fregant el 30%. Ara bé, la gran pregunta és, i després d'aquestes setmanes en què ha anat plovent, com estem? La fotografia global diu que estem com estàvem ara fa 5 mesos. I fa 5 mesos ja estàvem alertant que la situació podia ser complicada. El Samuel Reyes és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua i aquest matí ens acompanya aquí a Ràdio Estel. Senyor Reyes, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Quina radiografia en fem avui? Com està el país pel que fa a la sequera?
Bé, la situació és crítica. També hem de dir que tenim dos Catalunyes, com bé saben, les de l'Ebre i les conques internes, i tot i que l'embassament de Sau hagi passat de 10 hectòmetres a 50 en un mes i mig, molts embassaments no s'han recuperat, com és Viudecanyes, Siurana o Darnius-Guadella. És a dir, que la pluja sí que es va concentrar molt durant el mes de maig a la conca del Ter i durant el mes de juny també ha plogut a la conca del Llobregat, per exemple, no? I també al Segre. Llavors, és normal que al maig plogui, sempre, o quasi sempre plou, no? Llavors, lo estrany és que no plogui durant 30 mesos. Ara bé, per resumir, amb un mes i mig de pluja no solucionem 30 mesos per sota de la mitjana o sense pluges i de sequera extrema.
Per tant, ens queda molta feina per fer o molt camí per recórrer per dir que la sequera ja no és un problema a Catalunya?
Sí, perquè la sequera, a part que l'hem de solucionar no mirant el cel, esperant a que plogui, perquè com hem pogut veure doncs, en el clima mediterrani i a Catalunya patim sequeres de manera recurrent, la que recorden els ciutadans i segurament els ajuntaments doncs, és la del 2008, però el 2018, per exemple, també va ser molt sec i vam estar a punt d'entrar en alerta, però al final doncs, va tornar a ploure i ens vam recuperar. Llavors, què hem de fer? Doncs fer inversions com les dessaladores i la reutilització en tot l'àmbit de la costa per garantir més el recurs i així també desembassar menys i que tots els municipis que estan a la zona interna de Catalunya doncs també tinguin l'abastament garantit.
S'havia parlat molt de la possibilitat que les restriccions, que ara s'estan aplicant ja en diversos àmbits, però que no arriba pel que fa al consum d'aigua a les cases a Barcelona i a la metropolitana, es deia, si no plogués gens, és un escenari que no és descartable que es pogués produir. S'havia parlat de potser el mes de setembre. Després de les pluges que hi ha hagut, si ens situem ara en uns nivells semblants a les reserves d'aigua que teníem ara fa 5 mesos, senyor Reyes, a dia d'avui es pot descartar que, com a mínim, aquest any 2023 hi hagi restriccions d'aigua a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana?
Bé, restriccions ja n'hi han, perquè estem en excepcionalitat. Una cosa és el que el ciutadà percep.
A les cases?
A les cases, però ja n'hi han, perquè actualment la dotació que es dona per municipi és de 230 litres habitant dia a les capçaleres, és a dir, quan capten l'aigua. Aquesta aigua s'utilitza per tots els usos urbans, i els propis ciutadans, veïns i veïnes, a les seves llars. És a dir, jo, per exemple, a casa meva consumeixo 100 litres per habitant dia. Fins a 230 hi ha restaurants, hospitals, poliesportius, ajuntaments, biblioteques... Hi ha moltes activitats econòmiques, no?, que hi ha al darrere. Per això, d'alguna manera, tots hem de fer aquest esforç per no sobrepassar aquests 230 litres. Que hi ha moltíssims municipis que no arriben a aquesta dotació i que tenen encara molt de marge. Llavors, què suposa l'emergència? L'emergència és de 230 litres a 200 litres, la dotació. Clar, hi ha municipis que encara estan per sota dels 200 litres, és a dir, que encara que entréssim en emergència, els veïns a casa seva no ho notarien, però ja ho notem doncs, perquè la gespa dels carrers està sec, perquè hi ha veïns i veïnes que no poden omplir les piscines ni regar les zones verdes ni públiques ni privades, només es pot fer el reg de la supervivència dels arbres i d'algunes plantes, no? És a dir, que d'alguna manera la sequera ja existeix, però és veritat que no ho notem a l'aixeta. Qui ho nota a l'aixeta? Aquells municipis no connectats a xarxes supramunicipals de gran abast que depenen només d'un pou i que aquest pou s'ha doncs, eixugat. I una mica agafant la pregunta, sí que s'endarrereix l'entrada en emergència. Si abans pensàvem o creiem per les estadístiques que seria a finals d'agost, amb les pluges podríem dir que ens aniríem a l'octubre. Què passa més? Que l'octubre és el període de pluges, suposadament, no? Sempre recordem que el setembre, a la tardor, és quan comencen les pluges. Si en aquell moment tenim una tardor normal, això podria endarrerir l'emergència fins a final d'any, per exemple.
Per tant, de moment hem guanyat un mes de coll, o potser un mes i una mica més.
Un mes i mig, però, a més, hi ha una curiositat, que no és el mateix endarrerir-ho, per dir-ho d'alguna manera, al juliol, que saps que és sec, clar, que endarrerir-ho a un període humit.
Home, en aquest sentit, és veritat que els qui entenen, com a mínim ens estan explicant aquests dies, que sembla que ve, diuen, un estiu calorós però més plujós del que seria habitual.
Sí.
A vostè li diuen el mateix als seus experts o no?
Sí, sí, sobretot agafem també dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que forma part del mateix departament nostre d'Acció Climàtica, i justament els mapes que ens han fet arribar, clar, diuen que juliol i agost serà més humit de la mitjana. Clar, la mitjana de poc és una miqueta poc més humit, no, podríem dir, però el setembre sí que el marca més humit. I en realitat es parla també del Niño, que podria portar temperatures més altes, això vol dir una evaporació, evapotranspiració molt més alta i causar doncs, més ruixats. Les prediccions a 3 mesos vista són difícils, però és veritat que s'ha encertat molt, aquest principi d'estiu i final de primavera, no? Els meteoròlegs ho han fet molt bé aquesta vegada.
Ara, en tot cas, dedueixo per la conversa que estem tenint que, si bé potser hem guanyat aquest mes i mig pel que fa a l'entrada en emergència, a zones, per exemple, com podria ser Barcelona o l'àrea metropolitana, dedueixo que estem davant d'un estiu que continuarà sent, com s'havia dit, ho dic perquè hi ha una part, per exemple, de tot el que és el sector turístic que estava una mica a l'expectativa de com aniria l'estiu i que potser ara que veia que anava plovent, potser pensaven, escolta, amb aquelles restriccions que potser podien venir, allò que ens passava amb les piscines i que ens portava una mica de corcoll potser canvia? No, és a dir, l'estiu en el millor escenari serà exactament com fa una setmana es veu dir que seria.
Sí, perquè aquest és l'avantatge del Pla Especial de Sequera que es va aprovar el 2020. Que et permet analitzar uns escenaris a un any vista. Llavors, quan vam entrar en l'escenari d'excepcionalitat a principis de març, que a més ho vam fer d'una manera anticipada pel risc que podia tenir l'abastament, ja preveiem estar 6 mesos en aquesta situació. És a dir, que no perquè sigui estiu o perquè hi hagi més consums hem d'entrar en emergència després de l'estiu, sinó perquè ja es preveu que en cada estat estiguem 6 mesos, perquè així tenim marge, per una banda, com deia, perquè plogui el que hagi de ploure, però també per fer més inversions. Inversions que ja estaven planificades i que ja estaven iniciades. Llavors, aquestes pluges ens donen aquests 2, 3 o 4 mesos de marge per acabar obres tant a nosaltres com als ajuntaments per ser més resilients.
Avui al matí, si no m'equivoco, donareu dades de consum d'aigua dels municipis. Ara en parlava, vostè em deia, ara estem en excepcionalitat, per tant és aquest màxim de 230 litres per habitant dia, que no vol dir que hi arribem, perquè evidentment això és una mitjana i no gasta el mateix una casa que un hospital, no? I jo crec que aquí tots ho podem entendre. Les dades diran que ho estem fent bé, és a dir, vosaltres heu estat fent crides des de l'agència de manera reiterada en tot aquest temps, a que tothom en siguem conscients i que fem un ús adequat de l'aigua, no? És a dir, que no la malbaratem. Les dades us diuen que ho estem fent bé?
Les dades diuen que la gran majoria dels municipis compleixen amb les dotacions, que hi ha alguns municipis de qualsevol mida que tenen alguns problemes per complir aquestes dotacions, tant pot ser perquè tenen un excés de consum, tot i tenen una bona eficiència, altres perquè tenen algunes fuites que s'han adonat i que estan reparant. Hi ha una mica de tot en les mides de municipis i en el territori català de les conques internes, no cal centralitzar-se en un àmbit concret. Però que es van reduint els consums també es veu de manera globalitzada. També hem de dir que hem ficat restriccions, no? Doncs els jardins, les piscines, etc. Això vol dir doncs que baixen els consums d'alguna manera, la neteja de carrers, que anem per bon camí. I per això és interessant, com deia, el Pla Especial de Sequera, perquè ens dona aquest marge, no? No és un tot o res. És un decret de sequera, de cop, ara restriccions, no? Sinó les anem fent paulatinament, ara traiem el rec, ara traiem la neteja de carrers, ara passarem a prohibir una altra cosa, poquet a poquet, i al final està a les nostres mans que siguem més resilients, no? El consum mitjà a Catalunya està molt bé, és de 115, 120 litres per habitant dia, vull dir, l'únic que cal, doncs, també estalviar fora de les nostres llars amb les activitats econòmiques. I per això, justament dilluns, vam passar pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua una línia de subvencions de 50 milions d'euros als municipis, en especial als més petits, per millorar aquestes fuites i, sobretot, per sectoritzar i poder detectar-les. Hi ha municipis que no saben on està, recordem que tot això està sota terra, que és un servei molt complex i que amb aquesta línia de subvenció esperem també ajudar tots els municipis a que puguin complir amb les seves dotacions.
Clar, són municipis petits, però a vegades no tants, eh? Perquè jo recordo aquestes setmanes, per exemple, que s'ha explicat que ciutats com Girona perd pràcticament la meitat de l'aigua que hi arriba abans no arribar a les cases per problemes de pèrdues. I Girona estem parlant ja d'una ciutat important del país. Vull dir que no sé si ens podem permetre que hi hagi ciutats grans, sí, senyor Reyes, que perdin aigua perquè les canonades són velles.
No tinc la dada sobre la taula, perquè no puc recordar cada municipi. Em sorprèn que sigui un 50% a Girona, em sorprèn molt, perquè també a vegades hi ha hagut una confusió entre fuites i aigua no registrada, perquè es barregen els dos conceptes. Aigua no registrada, en molts casos, és les fuites, els subcomptatges perquè els comptadors no funcionen bé o perquè són antics, el frau, és a dir, persones, activitats que es connecten i que no tenen comptador i que no paguen la llum, com passa, per exemple, amb l'electricitat, i després alguns usos municipals, com seria la neteja de carrers o les zones verdes, que no es fica comptador perquè no es paga aquesta factura, no? Perquè al final és el propi servei i són serveis públics municipals, no? Llavors, això és l'aigua no registrada, llavors, a vegades hi ha la confusió entre aquesta...
Hi pot haver una contaminació de dades, per entendre'ns, entre el que és una cosa i l'altra.
Jo, per exemple, avui que explicarem les dades i ho pengem a la web, perquè ens fem una idea, tenim 947 municipis. L'Agència Catalana de l'Aigua té registrades 1.400 entitats subministradores. Quan, a més, una entitat subministradora dona serveis moltes vegades a molts municipis. Això què es veu? Pues que en un municipi pot haver-hi 5 entitats subministradores. La del nucli principal, la de la segona urbanització, la tercera, succeeix. Tenim una dispersió territorial molt gran, tenim urbanitzacions no recepcionades pels ajuntaments. És a dir, el servei de l'aigua realment és complicat. Tenim gestió directa, tenim gestió indirecta. Hi ha tants actors que a vegades, doncs, posar homogèniament totes aquestes dades és complexa. Per això nosaltres, les dades que publiquem és què es capta. Aquest municipi que capta d'aigua en total, la suma de tot. I no entrem ni a les activitats econòmiques, ni com està distribuïda, etc.
Clar, jo ara recordo, crec que va ser a principis de la setmana passada, per exemple, que l'àrea metropolitana de Barcelona, ara farà una setmana, no?, explicava que havia detectat, no?, fins a 25.000 cases, si no recordo malament la dada, que superaven el consum domèstic d'aigua. Però superaven de molt, és a dir, estaven parlant de més de 200 litres per persona, però estaven parlant de cases, eh? És a dir, on hi poden viure només famílies. Ho dic perquè pensava en que ahir el govern també explicava que comença a tramitar aquesta part de les sancions pels consums incorrectes d'aigua, que potser es pot començar a sancionar o a multar a partir del mes d'agost. Aquesta és una eina, la de la sanció, que des de l'Agència Catalana de l'Aigua enteneu que és necessària? És a dir, que més enllà de la feina que s'estigui fent, que hi hagi ajuntaments, evidentment, que s'hi estan posant, que hi hagi famílies que cada cop en són més conscients, l'eina de la sanció continua sent necessària a dia d'avui per corregir determinats comportaments?
Sí. Així és, i en realitat ho vam promoure des de l'Agència Catalana de l'Aigua cap al govern, perquè si tothom pot consumir el que vol, l'aigua s'acabarà abans. És a dir, perquè llavors apel·les només a la consciència. Aquí hem de ser solidaris. Sempre fico el mateix exemple. Dos municipis de la mateixa mida que capten aigua del mateix punt. Si un consumeix, amb la mateixa població, si un consumeix el doble que l'altre, és injust per aquell que està fent bé els deures. No? Perquè està Llavors, d'alguna manera, hauríem de fer entendre el que volem aquí és la solidaritat. No ens oblidem que les activitats econòmiques, com és l'agricultura, que depenen dels embassaments en molts casos, s'ha tancat l'aixeta, en el cas del Ter només podran regar amb el 50% i en el cas de la Muga un 20%. Clar, no és just que certes activitats econòmiques, que són producció d'aliments, doncs no tinguin l'aigua suficient per tirar endavant i la resta d'activitats econòmiques o la resta de ciutadans doncs no fem un esforç per ell. Al final l'esforç no és en benefici de l'AC, és en benefici dels ciutadans, dels veïns, de veïnes i de totes les persones que treballen a Catalunya. Bé, sempre recordo, i ho intento insistir, en que l'aigua que nosaltres utilitzem a casa nostra és la que utilitzem i després doncs, va a la depuradora. L'aigua que utilitzen les activitats econòmiques produeix diners i dona feina a les famílies. No? Recordem la pandèmia, totes aquelles persones que es van quedar sense feina. Doncs jo crec que aquest bon ús de l'aigua i utilitzar-lo d'una manera més eficient és important. Llavors, el règim sancionador, tot i que a mi m'agradaria com a director no haver de sancionar a ningú, pot ajudar a que alguns ajuntaments doncs, es posin les piles. En realitat, hi ha municipis que han aprovat una ordenança amb un règim sancionador i aquells ciutadans que estan, no estan complint les seves normes d'aquell municipi els estan posant sancions o, per exemple, si consumeixen molt, els hi fiquen un aparell, un cabalímetre, bueno, un cabalímetre, un regulador de cabal, sí, perquè consumeixin menys aigua i tinguin menys pressió. Perquè hi ha ajuntaments que estan molt preocupats, també.
En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, van dir que havien detectat aquests 25.000, aquestes 25.000 llars, però que no les sancionarien.
Ara no, ara, bueno, clar, nosaltres no sancionem els ciutadans, nosaltres, el nostre client o interlocutor, per dir-ho alguna
cosa. Sí, són els ajuntaments. Són els ajuntaments.
Llavors, si un ajuntament, per exemple, consumeix de manera reiterada un excés de volum, nosaltres l'haurem de fer un règim, l'haurem d'aplicar una sanció. Ara, aquesta sanció pot ser perquè té fuites i no pot fer res, o pot ser perquè té certs veïns que estan consumint molt.
Ah. Jo ara estava pensant, en aquest cas d'aquestes 25.000 cases de l'àrea metropolitana, que són cases que estaven gastant més de 200 litres per persona i dia. Què s'ha de fer per gastar més de 200 litres per persona i dia en una casa, senyor Reyes? Vostè, que perquè, clar, a mi se'm fa... Jo sóc incapaç en la meva vida diària, no? de calcular aproximadament amb el que faig posant un rentaplats o una rentadora, dutxant-nos, tirant la cadena, rentant-lo les dents... A mi 200 litres o més, gastar més de 200 litres dia, em semblen molts. Com ho fem per... Com, és a dir, què ha de fer una casa per gastar més d'aquesta quantitat cada dia?
Primer, jo crec que cal verificar les dades. Hi ha una dada que per saber el que es consumeix per habitant, cal saber si tots els que viuen allà estan empadronats. No? Que a vegades passa que no doncs, està empadronat i penses que hi viuen 3 persones, que és la 2,7, que és la mitjana de Catalunya, i potser hi viuen 5 persones, llavors consumirien molt més i s'hauria de dividir doncs, per 5 en comptes de per 3. No? Això és molt important, tenir lligar el consum de les dades amb el padró. Després d'això, normalment és per rec, o perquè potser ha omplert la piscina, o perquè tenen cases realment molt grans i llavors necessiten molta més aigua doncs, pel manteniment de la casa. És a dir, una persona amb un pis normal consumeix uns 100 litres, 90 litres. A nosaltres la campanya que estan fent diverses ciutats és l'objectiu 90, que la OMS parla de que amb 100 litres per habitant dia es poden fer complir totes les necessitats sanitàries d'un ciutadà. Llavors jo crec que podem també arribar en períodes de sequera doncs, aquests 90 litres per habitant dia, també perquè aquests electrodomèstics cada vegada són molt més eficients, les aixetes, tot. Però només tancant l'aixeta, quan ens rentem les dents, els plats o la dutxa, ja estalviem molta aigua.
Clar, avui hi haurà molts oients que ens estan escoltant. Molts d'ells estaran vivint, per exemple, en pobles, en municipis, en ciutats, que en lloc de dependre de les conques internes, depenen de la CHE, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Vostès estan fent molts esforços per gestionar d'una manera transparent el que és aquesta sequera, senyor Reyes. La CHE ho està fent de la mateixa manera? Estan sent lleials en aquest sentit amb vostès a l'hora de fer front a la situació que hi ha ara mateix al país, a la seva globalitat? Perquè si un mira el visor de sequera, que van posar vostès en marxa de manera molt encertada, trobo ja fa un temps, on veu molt clarament que el país en aquest sentit està partit en dos.
Bé, és que el rol de l'agència Catalana de l'Aigua i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és molt diferent en el passat. Existia a Catalunya la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental. Estic parlant de fa més de 30 anys.
Sí, llavors, molt, sí.
Les confederacions hidrogràfiques tenen el rol de la gestió dels embassaments i és la policia de l'aigua qui dona els permisos de les captacions i les autoritzacions d'abocament, per parlar-ho d'una manera molt ràpida, i la gestió de la inundabilitat i de la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua, a més, té un rol a tota Catalunya de suport al món local en l'abastament en alta, de donar subvencions, d'endreçar aquest abastament en alta, d'aprovar tarifes en alta i, a més, de fer el sanejament. És a dir, que tenim dos barrets. També a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a la part catalana, el 95% de l'aigua es destina a l'agricultura. És a dir, no hi ha una preocupació real com tenim nosaltres pels abastaments d'aquells municipis, perquè amb una reducció del consum de l'agricultura tens garantit els abastaments. En canvi, aquí a les conques internes tenim que un 45% de l'aigua es destina a domèstic, un 20% a industrial i un 35% a l'agricultura. Llavors hem de fer equilibris en tots els usos. Per això la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no entra en els abastaments. Només entra... És que és també una gran diferència. Els nostres embassaments a les conques internes tenen capacitat per 700 hectòmetres. Els de l'Ebre a la part catalana són 3.500, 5 vegades més.
També és veritat que allà hi ha tota la part de la generació elèctrica, que també ha sigut motiu de controvèrsia, que fins i tot us ha portat a haver d'explicar a vosaltres com heu gestionat l'aigua dels embassaments de les conques internes per explicar als ciutadans que no hi ha hagut un sobreús d'aquesta aigua a les conques internes per fer electricitat, que és la denúncia que arriba justament des dels veïns de la zona de l'Ebre, no? De la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Sí, però clar, l'Ebre és realment molt gran, agafa 7 comunitats autònomes, desconec com ha funcionat a la resta de les comunitats autònomes, tot i que sempre ho ha fet la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. En el cas de les conques internes, es pot accedir a la pàgina web de l'ACA, hi ha un apartat d'òrgans col·legiats amb les comissions de desembassament, allà expliquem cada metro cúbic on va a parar, cada hectòmetre, per quin ús, pels 6 mesos, són sessions que es fan al març i al novembre, de manera col·legiada amb tots els vocals, i votem i expliquem, no? I tenim els cabals ambientals, els cabals per l'agricultura, per l'abastament, i és així. Llavors, les directrius per produir energia són molt clares i no podem, la producció d'energia no pot ficar en risc cap abastament ni cap altre ús.
Per ser una darrera qüestió, senyor Reyes, aquestes darreres setmanes li han canviat el conseller. No sé si l'amoïna especialment, si era el millor moment perquè justament un canvi polític al capdavant de la conselleria arribés ara, no?, a les portes de l'estiu i estan amb la situació que estem de sequera, i si he tingut ja ocasió de seure amb el conseller Mascort i posar-lo al dia de quina és la situació ara mateix i del que s'ha de fer.
Sí, en realitat, bé...
Ja sé que ell hi era, que era el número 2.
Ja però... hi era, perquè era el secretari general, i tenim una conselleria que, tot i ser molt gran, cada dilluns, com a mínim, ens trobem absolutament tots els directors i tots els secretaris sectorials, és a dir, que estem en continu contacte. El conseller Mascort està al cas i ha liderat també amb la consellera Jordà moltes dels aspectes que hem hagut de treballar al Parlament, la llei, el decret llei. També penseu que hi participa en el Consell d'Administració, participava com a secretari general i com a conseller. És a dir, a més, el conseller Mascort ja participava en el Consell d'Administració quan era al Departament d'Agricultura fa 3 anys. És a dir, que si algú coneix molt bé l'ACA, és justament el conseller Mascort, i a més coneix molt bé tota la conselleria. Jo, amb la consellera Jordà, la relació era impecable, jo he après moltíssim de tots dos. A mi em sap greu que marxi sempre algú de l'equip, però el canvi de conseller no afecta absolutament gens a la conselleria, perquè és això, era mà dreta i esquerra de la consellera.
Per cert, avui, ara el deixo, que sé que aquest matí tenen aquesta roda de premsa, li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres aquest matí. Només un dubte, avui a la tarda comença l'estiu. A partir de les dades que presenteu avui, tenint en compte que comença l'estiu, ens hem de preparar per algun nou tipus de restricció a la llista de restriccions que ja teníem en marxa, senyor Reyes?
No, perquè, com deia, els estats de la sequera es mantenen normalment durant 6 mesos. Ara estem en excepcionalitat i continuarà en excepcionalitat fins que entrem en emergència o fins que sortim cap a l'alerta per les pluges. És a dir, que això és lo important del Pla Especial de Sequera, que és una feina a llarg termini, és una carrera de fons. Vam entrar a l'abril en excepcionalitat, estarem en excepcionalitat fins al setembre, octubre, i després veurem què passa. Ara fiquem en marxa també, ampliem la producció d'aigua al Besòs, que donarà 300 litres més per segon. L'any que ve, 500 litres més per segon. Això pot ser, pot fer que, encara que no plogui i que siguin previsions molt dolentes, continuem en excepcionalitat molt de temps, sense empitjorar, no? Llavors, aquesta és la fortalesa del Pla Especial de Sequera, aquesta previsió a llarg termini i aquestes mesures, perquè també seria una mica caòtic, no?, pels ciutadans i per les activitats econòmiques anar canviant les restriccions cada dos mesos.
Clar. No? Per cert, ara m'ha vingut al cap. L'informatiu avui hem explicat que el govern espanyol ha decidit que donarà tot el suport que calgui al projecte perquè la Costa Brava a Catalunya aculli la Ryder Cup. Vam parlar molt de si s'havien de fer uns Jocs Olímpics a Catalunya. Deia alguns perquè no hi nevava, no hi hauria neu al Pirineu amb el canvi climàtic i no tenia sentit. Catalunya té 35 camps de golf. El golf i la sequera són amics o els camps de golf catalans han fet la feina perquè no siguin incompatibles una cosa i l'altra, senyor Reyes?
Els camps de golf que existeixen actualment doncs, han fet la feina perquè en un 80% utilitzen aigua regenerada. Han fet instal·lacions o canonades fins a plantes depuradores on hi ha un tractament avançat, captant l'aigua des d'allà, i llavors és una aigua que no competeix contra l'abastament o contra altres activitats econòmiques. Els camps de golf a Catalunya consumeixen menys de 10 hectòmetres cúbics. Tenint en compte que les conques internes consumim al voltant de 1.000, doncs 10, i que a la zona de l'Ebre es poden consumir uns 2.000, estem parlant que consumeixen realment un percentatge molt petit i a més d'aigua regenerada.
Per tant, si hem de discutir sobre si Ryder Cup sí o no, no ha de ser en base a si tenim més o menys aigua.
Bueno, s'haurà de validar si l'aigua és regenerada, si hi ha, és a dir, si existeix aquesta aigua. No tenim aigua regenerada a molts llocs. En realitat, hi ha certes instal·lacions que el 100% de l'aigua d'aquella depuradora s'està utilitzant doncs, per l'agricultura o per la indústria o per un camp de golf. Llavors, cal veure. L'Agència Catalana de l'Aigua, quan fa un informe per una activitat econòmica d'aquest estil, ha d'analitzar les inundabilitats, l'abastament i el sanejament. Llavors, sí. Quan pertoqui fer l'informe, nosaltres el farem a partir dels recursos i ens indiquin d'on trobar l'aigua o quines idees tenen.
Doncs quan arribi el moment en parlem. Senyor Reyes, un sí. Plaer que ens hagi acompanyat avui.
Un plaer, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. El tornarem a escoltar a partir del moment que facin aquesta roda de premsa aquest matí. Que vagi bé i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Passen 12 minuts del punt de les 9 del matí. Va, cobrim el temps de tertúlia.
Radio Estel